Et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Al matí amb Raquel García.
Fa només uns dies, Willy Suárez, un jove director, va fer remoure consciències a les xarxes socials amb un vídeo de menys d'un minut. Produït amb el suport de l'Institut de Cinema de Canàries, el curtmetratge transmet un contundent missatge als més joves. Ara l'escoltareu, però es poso en context. Imagineu un noi d'uns 30 anys o 20 anys que li diu a la seva mare que està estudiant a casa d'un amic, però en realitat es troba de festa quan rep la trucada de la seva mare en una festa privada, sense mascareta, sense a distància de seguretat. Escolteu.
Sí, tío. Manto, no sé por qué, pero tengo un imán para la policía.
Yo creo
que es todo la mamá, tío. ¿Qué
pasó, mamá? ¿Dónde estás?
Aquí en casa de Javi, estudiando. ¿Por qué?
Es tu abuela.
¿Qué le pasó?
Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar.
Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta.
Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?
No.
Está muy mal, Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero.
Aquest vídeo per conscienciar els joves sobre el perill que juguen a la propagació del coronavirus ha arribat a prop de les 900 visites en 7 dies des de la seva publicació. I nosaltres avui precisament volem parlar d'aquest paper, del paper dels joves durant la pandèmia, sí, però també de l'estigma que recau moltes vegades en ells. Per això arrenquem una nova edició.
Un altre món és possible.
I és que volem posar l'accent a l'estigma que recauen els joves i en com viuen ells aquesta pandèmia, perquè sí, tampoc hauríem d'oblidar que no és fàcil ser jove en els temps actuals. I ho sé, no és fàcil per ningú de nosaltres, però avui el que volem és explicar que no es pot culpar tot un col·lectiu. Això és injust i és un error. I per això, doncs, avui, per parlar d'aquest tema, ens acompanya la Yata Canachar, que és monitor de la Baldufa, a Can Puigcener, i també és animador sociocultural de la Pandora a Torre-romeu. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya el Ricard Rodríguez, director de la Fundació Maïn. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I per últim presentem el Sergi Asensio, que és el director de l'Esquitx. Bon dia, Sergi, benvingut també.
Hola, bon dia.
Suposo que si el que volem és que es compleixin les normes, no?, que els jovents doncs facin cas de totes aquestes mesures sanitàries, hem de pensar sempre que és molt més efectiu o més efectiva la conscienciació que no la culpabilització, que l'estigma. Suposo que hi esteu d'acord, Sergi.
Doncs sí, sempre és molt millor, no?, fer una política preventiva, de prevenció, de diàleg, de no fer sempre judicis fàcils, no?, i no estigmatitzar el col·lectiu jove, no?, que com bé has dit, no?, és una etapa molt complicada. Per tots és complicada, però els joves tenen, no?, un estat de la vida, no?, molt, molt explosiva, molt d'experimentar, de fer coses que ara mateix és molt complicat. I evidentment se'ls ha de... s'ha de dialogar amb ells i crec que bueno, mereixen tota l'estima, fins i tot quan sembla que tenen actituds que no, que sembla que no, però els hem de cuidar, no?
Uh-huh. Ricard, suposo que per fomentar doncs aquesta consciència col·lectiva, no?, que sempre doncs anem explicant als mitjans de comunicació o a les administracions, el que cal també és promoure doncs en ells aquesta solidaritat a través també de l'empatia, de la responsabilitat.
Evidentment, és
absolutament necessari que ells se'n facin responsables també dels seus actes. I així se'ls hi ha de fer veure, no? I se'ls hi ha d'explicar, però majoritàriament ells ho han d'entendre i ells s'han de poder posicionar. I possiblement el problema és que no els donem aquest espai i aquest lloc perquè es puguin posicionar, perquè puguin parlar i perquè puguin veure realment allò que estan fent, no? O allò que estan, en allò que estan participant. No sé si tenim suficient espais de participació i d'opinió per poder crear des dels mateixos joves, no? I de poder compartir doncs, tots aquests fets, però és evident, no?, que la conscienciació és indispensable perquè puguin actuar de forma autònoma.
Suposo, Ajat, tu ets el més jove i estàs d'acord, no? Suposo que també a vegades pesa molt, no? Doncs aquest estigma que teniu els joves sempre és com aquesta culpabilització que recau en vosaltres quan, evidentment, doncs, hi ha moltes mirades, hi ha moltes maneres de fer i d'actuar.
Bueno, crec que, o sigui, estic molt d'acord amb el que acaben de dir el Sergi i en Ricard, però crec també que és molt fàcil parlar des de la zona de confort de cadascú i des de la classe social i que es troba cada persona i culpabilitzar el jovent d'irresponsables, de negacionistes i de que tenim la culpa de que no som conscients de que de no tenir en compte les mesures de seguretat, crec que això és molt fàcil criticar, saps? I crec que s'ha de tenir en compte totes les situacions personals i estructurals de les persones, del jovent, i saber diferenciar entre molts tipus de jovent, saps? O sigui, no és el mateix un jovent al centre que un jovent a un barri de qualsevol ciutat.
I, evidentment, m'agrada molt aquesta reflexió que fas, Ayat, i també ara us ho demano al Sergi i al Ricard, no? Hem de pensar doncs això, en aquest moment actual, no? Els joves que es troben en un mercat laboral amb poques oportunitats, amb una crisi econòmica doncs, que pinta un futur negre, amb tota aquesta crisi sanitària que no els deixa socialitzar. Quina és la sensació? Com els veieu vosaltres, que des de les vostres entitats doncs, treballeu amb aquest col·lectiu? Quina és la sensació? Sergi?
Jo, clar, al primer lloc posaria també l'èmfasi en que, és a dir, jo no vull negar, no, que els joves no, és a dir, tenim exemples, els hem vist, els hem visibilitzat, ens hem esforçat, no sé, en general a fer-los molt evident, no? Però després vull contrastar-ho, no, amb els adults i amb gent que governa i de poder, no sé, podem parlar de l'altre dia que va passar la Sagrada Família, no? Quin exemple es va donar des de la institució eclesiàstica, des dels responsables que van estar, no?, d'institucions públiques, tant de l'Ajuntament, de la Generalitat. És a dir, no podem donar lliçons a qui està en la situació més vulnerable i una situació que és molt complicada, no?, en primer lloc. I tenim exemples que crec que allò. Els joves, que jo no vull tampoc parlar, no, treballem amb joves, però no em considero expert en fer una anàlisi, no?, de dir com estan els joves, però entenc perfectament que els joves tenen la necessitat d'estar amb els seus iguals, estan en un permanent conflicte. Ara, és a dir, no, les persones que han sigut sempre al centre, la mare, el pare, en aquest moment necessiten els iguals, estan més confrontats amb, no? L'adolescència porta aquesta confrontació natural, no?, amb els pares, i necessiten pues tenir altres espais. I a més, des de la governança pública, no?, els tallem els seus espais, no? És a dir, estem tallant espais de lleure, estem impossibilitzant que facin les coses d'una manera segura, bé, responsable. Llavors, clar, les alternatives, els estem demanant coses també complicades, no?, a vegades. I el que deia el company, és a dir, les situacions, no tothom té una situació, és a dir, estar-se a casa és molt maco quan casa teva és digna, confortable, hi ha bona temperatura, però és que hi ha situacions familiars de convivència que són molt complicades, molt, molt difícils, i això ja ho vam veure durant, no, el confinament tan dur que vam patir, que els infants, nosaltres ho vam dir, és a dir, no s'ha tingut cap excepcionalitat sota cap situació, no, de veure que socioeconòmicament no tothom era igual i que no podíem que teníem que preveure excepcions i no s'han fet, no? I ha sigut complicadíssim. I en el cas dels joves és, bueno, és complicadíssim.
Ricard, en aquest sentit, què vols afegir?
Ostres, penso molt similar al que diu el Sergi, al que diu l'Aiat, no? Tenint en compte que no els podem ficar tots al mateix sac, això d'inici. Ja no només per on visquin, per com són, sinó que els joves són joves, els adults som adults, no? Els infants són infants i a vegades no estem tenint en compte, no? Aquestes situacions. Ens trobem davant d'una situació molt complexa, evidentment molt complexa, evidentment molt nova per tots, però també per ells. I sembla ser que això no ho tenim en compte, no? Sembla ser que no tenim en compte que ells puguin estar vivint també la mateixa situació, la mateixa incertesa que podem viure els adults i que, malauradament, pel fet de ser jove, pots tenir unes reflexions o unes altres o pots actuar d'una manera o d'una altra que determini realment aquestes accions, no? El fet és que aquests joves estan sent estigmatitzats, però és que estan sent, en alguns casos i per alguns mitjans, criminalitzats. És a dir, són culpables de moltíssimes coses. I el fet és que ja s'està tornant una rutina el fet de ser culpables els joves de moltes coses, no? És que quan va haver l'època de crisi anterior no volien treballar, no, és que no podien treballar i eren ninis, no? Perquè no volien treballar i no volien estudiar. I fa un no gaire temps, no? Eren amb els menors que venien d'altres països a Catalunya, que venien sols, no? També criminalitzats. Ja no només estigmatitzats, és a dir, se'ls fa culpables. I realment estem en una situació que fa por, en una situació que ells també emocionalment pateixen. Tenim moltes dites que posen els joves com molt bé, no? El juventud divino tesoro, el rebelde sin causa, no? És a dir, situacions que realment posa a la joventut com uns estats idíl·lics, però que realment no és així. Ells pateixen, ells viuen i se'n sobreviuen com poden, no? I llavors resulta que en una societat d'adults on es prenen les decisions per part d'adults, i torno a dir una miqueta el que deia abans, no hi ha espais o no hi ha suficients espais perquè puguin aportar el seu gra de sorra, no? L'altre dia, doncs, bueno, mirava també, no?, una miqueta com es tractava de forma mediàtica els joves en la societat, no?, catalana, i llegia a l'estudi del tractament mediàtic dels joves a la premsa digital catalana que ha fet el grup de periodistes Ramon Bernils, no? I era com que quan es parla de joves, només el 25% d'aquestes notícies de joves parlen de la joventut. L'altre 75% són casos individuals. És a dir, no podem generalitzar a tots els joves perquè un grup de joves estigui fent una acció determinada. Podem tenir en compte que hi ha molts altres joves que fan moltes més coses i que estan complint, no?, com toca. I com deia el Sergi, amb totes les dificultats afegides, hi ha territoris, hi ha situacions familiars i hi ha situacions personals que no permeten tenir la tecnologia que ara mateix ens està apropant els uns als altres, estan cadascú a la seva feina o a casa, no? Si no tens això, ets jove, estàs vivint a casa i, a més, no quadra del tot aquesta forma de viure a casa, què fas? És que no tens res a fer. És que és un desastre, realment, emocionalment, estar tancat a dins de quatre parets o no poder sortir o no poder compartir segons quines coses si no tens els mitjans, no? I en ocasions aquests mitjans no es donen i no estem tenint en compte aquestes situacions.
Doncs a nosaltres precisament el que hem fet és demanar a les tres entitats que participen avui en aquesta secció, doncs, que ens fessin arribar notes de veu dels joves, perquè nosaltres sí que volem, doncs, intentar i escoltar, no?, doncs, la seva visió per entendre i també comprovar que hi ha molta diversitat d'opinions. El que anirem fent és escoltant i després les anem comentant. Escoltem la primera, que ens arriba des de la Vall d'Ufa.
Hola, me llamo Kamal y tengo 19 años. Vivo en el barrio de Campo Chané desde hace más de 12 años. Actualmente estoy trabajando en el vaporión de dinamizador deportivo. En cuanto al tema del COVID, nos tiene muy agobiados y creo que hablo en nombre de todos los ciudadanos de Sabadell. Apenas podemos hacer nuestra vida antigua. En los últimos 2 meses me han confinado 2 veces por el trabajo. Apenas veo a mis amigos porque no podemos ser más de 6. En casa no me puedo acercar a mis familiares porque 2 de ellos son personas de riesgo. La policía es que tampoco es que nos haga las cosas fáciles. En cuanto al splay, nos lo han cerrado. Solo hemos hecho un día de splay después de meses trabajando. Y no puede hacer splay. Lo peor de todo es que son los niños los que se quedan sin ir al play cuando solo son 2 horas a la semana. Espero que todo esto acabe pronto y que todo vuelva a ser como antes. Muchas gracias, Ayat, por invitarme a hablar en este programa y que tengáis un magnífico día.
Doncs un magnífic dia també et desitgem a tu, Kamali, i també doncs, escoltem el següent usuari de la Baldufa que ens explica també la seva vivència.
Hola, me llamo Yoro, estoy haciendo un grado superior de soldadura y ya tengo 4 años en el Baldufa. Y la verdad, el COVID, los yugas del barrio, normalmente a veces usan la mascarilla, a veces no. Y cuando están en el parque, a veces lo usan, a veces no. Y con el COVID mucho cosa ha parado. Y los coles nos quieren poner a hacer clases online y la mayoría de los alumnos no lo quieren porque clase online es muy duro porque te quedas ahí como 6 horas haciendo clases. Es muy duro quedando ahí en la casa haciendo 6 horas de clase.
Anem a comentar una mica les reflexions, no?, d'aquests dos usuaris, perquè m'agrada molt també, doncs, a banda d'explicar doncs, com estan vivint aquesta pandèmia, les reflexions que fan de les classes online, per exemple, i també de la importància dels esplais, no?, de tenir doncs, aquests espais doncs, que garanteixen el lleure, les activitats. Allat, què vols comentar?
O sigui, vull dir, el primer de tot, o sigui, gràcies a aquests dos nois que han aportat la seva opinió i crec que parlo per part de tota la Baldufa quan dic que aquests nois són exemples de tot el treball que porta fent moltíssima gent i de tot el treball voluntari que porta fent moltíssima gent des de fa molts anys. Llavors, crec que el jovent està preocupat, o sigui, la gent del barri està molt preocupada, no entén la situació, no entén per què no pot veure, no pot estar amb més de 6 persones quan realment hi ha moltíssims joves que estan amb més de 6 persones, no entenen per què han de portar la mascarilla en segons quins llocs, tampoc. Les classes online no estan adaptades cap a cap persona que realment tingui una capacitat de recursos escassos. La policia crec que, com ha dit el meu amic Kamal, tampoc ajuda molt perquè sempre, o sigui, es criminalitza molt i s'estigmatitza molt el jovent del barri. Crec que realment no tenen, com ha dit el Ricard, el jovent no té un espai, crec que no té veu a la societat. Llavors crec que hem de donar nosaltres com a servei essencial que som, crec que no es pot obstaculitzar a les entitats, als esplais, a que puguin realment fer la seva feina. O sigui, la nostra feina crec que és una feina essencial. Igual que com és la d'un metge, realment, que és salvar una vida, crec que un educador o un monitor d'esplai també pot salvar la vida a una persona. O sigui, nosaltres donem, crec que és un canal de poder ser lliure, de poder expressar-se, de poder compartir, comunicar-se, aprendre, sortir, fer excursions. O sigui, crec que és un món. Uh-huh. I realment, des de tot l'Ajuntament i des de tota la burocràcia que hi ha i des de totes les privatitzacions que hi ha, tant a nivell de serveis socials com a d'escoles, com a d'entitats juvenils, jo, això per mi és totalment insensat. Crec que els serveis socials, les escoles, els esplais, els centres cívics, les associacions de veïns, són entitats que són essencials per a un barri, perquè realment són qui faci que creixi un barri i que pugui donar veu al barri, a les persones, als infants. Als infants realment no els hi donem tota la importància que tenen, però als infants, amb la innocència que tenen, crec que se'ls ha d'escoltar. O sigui, realment fan preguntes molt intel·ligents, que realment els adults no saben contestar. Uh-huh. Per això jo molts cops, quan adolescents de l'esplai em fan coses, o sigui, em pregunten coses del Covid, no sé com respondre quan realment a Espanya som l'únic país que utilitza mascaretes al carrer. Llavors, crec que és important donar veu i nosaltres, com a esplai, donem veu i donem molta importància a totes les persones que hi ha a aquest barri.
Uh-huh. Sergi i Ricard, també volia a conèixer la vostra opinió sobre els dos temes que apuntaven, no? Doncs aquests usuaris i també el que comentava ara la Llat, sobretot el tema de la tasca que es fan des de les vostres entitats, no? Per acompanyar tots aquests joves i també sobre el tema de la bretxa digital, no? Moltes vegades que amb el foment de totes aquestes activitats que ara es fan de forma virtual, que evidentment no arriben a tots els joves. Ricard.
Referent a la bretxa digital, és un fet que s'ha fet més públic ara, però que existeix des de fa molt temps, no? És a dir, ara sembla ser que hi ha moltes coses que es fan públiques, però són coses que portem arrossegant durant molt temps i que malauradament no s'han anat posant els remeis com per poder-les solucionar amb temps, no? És a dir, el fet és que ens trobem en una situació molt complexa degut a que no tots els joves ni infants que tenen actualment estan en edat d'educació obligatòria tenen els mitjans per poder mantenir aquest format i, a més, no tots tampoc tenen les condicions perquè estem parlant de que ens trobarem en situacions en què li podrem facilitar un ordinador, però no tindrà potser l'accés, o li podrem facilitar un ordinador a una família que potser viu en una habitació i que en aquell mateix moment en el que s'ha d'estar connectat a l'escola hi ha un altre infant petit, hi ha o no, una mare o un pare, hi ha diverses situacions que dificulten moltíssim, no? Ens trobem amb molts joves que no tenen espai d'estudi, no hi ha a les cases no hi ha espai d'estudi, no hi ha espai on poder posar aquesta tecnologia, ni les habilitats, ni la conscienciació de l'ús raonable, no? o l'ús responsable d'aquestes tecnologies en moltes ocasions. Per tant, ens trobem amb uns formats educatius i de contacte que no poden aprofitar tothom. Per tant, no sé fins i tot si estem vulnerant drets d'aquesta manera, no? Hi ha una sèrie de drets que tenen aquests infants i aquests joves que pel fet de que siguin així o pel fet de que no estiguin informats o pel fet de que se'ls criminalitzi o se'ls estigmatitzi, no sé si realment estem vulnerant algun dret.
Doncs molt interessant aquesta reflexió també i molt necessària, perquè la ciutadania entengui també aquesta diversitat de realitats que existeixen. Sergi.
Pues, jo reforçant una mica el que deia la Llat, el tema de l'essencialitat, no? És a dir, nosaltres tenim la sort que els nostres projectes socioeducatius, l'administració els ha considerat essencials i de dilluns a divendres podem atendre els nostres joves i infants, no? I ho veiem molt positiu i és perquè l'administració reconeix la feina que fem. Però llavors tenim un projecte de lleure que és l'Espai de Dissabte, igual que la Baldufa, i aquest projecte no el podem tirar endavant, no? I això és com molt perplex perquè entenem que el lleure també té una funció essencial, una funció que com deia el company, és de poc temps, que ho fem amb totes les prevencions i amb tots els riscos molt limitats, que a l'estiu se'ns va demanar l'esforç de que obríssim els casals, els colònies, els campaments, ho vam fer. Se'ns va posar, no? Com a molt en valor i molt importants. I jo sento que l'administració no sempre té un criteri coherent amb el que ens està exigint, no? I jo vull remarcar, l'escola fa una feina impressionant, essencial, imprescindible, però sola no se'n surt. Necessitem tota la comunitat, necessitem tota la tribu per sumar, i som molts agents, no? No només el lleure, sinó tota la societat cívica. Evidentment, la salut va primer de tot, però creiem que no s'està primant sempre els interessos. I crec que és vital tenir espais de lleure, espais alternatives, perquè podem oferir a aquest tipus de joves alternatives reals, preventives, que són més segures que abocar-los al carrer. Uh-huh.
Doncs ara el que fem és escoltar els usuaris de les Kids. De seguida tornem, que farem una pausa per posar-nos al dia de l'actualitat i seguim comentant aquests i altres missatges.
Hola, me llamo Muaz y tengo 12 años y creo que los jóvenes no son culpables de que la pandemia vaya mal, porque también los adultos tampoco se lo toman tanto a pecho esto del coronavirus y creo que todos, entre todos, deberíamos tomarnos la pecho y mejor, y así podríamos acabar con esta pandemia. Gracias por escucharme.
Hola, soy Mohsen, tengo 17 años. Yo creo que en general sí que la gente sigue las normas, pero hay algunas personas, como jóvenes como adultos, que no siguen las normas. Yo como joven sigo las normas.
Hola, me llamo Amine, tengo 17 años. Yo creo que no solo los jóvenes que no siguen las normas en la mascareta. En alguna ocasión alguien me ha hecho que algún comentario sobre el uso de la mascarilla sin razón, solo por el hecho de ser joven. Creo que no es justo ya que también que hay gente mayor que no respetan las normas.
I seguim a la secció Un altre món és possible. Ara doncs, el que farem és escoltar les reflexions dels joves de la Fundació Main.
Jo crec que sí que hi ha alguns joves que són molt irresponsables, sobretot amb aquest tema de la mascareta, o alguns que encara que no hi hagin festes, doncs que la volen sobre igual, tant bevent alcohol o anant-se amb els seus amics, i encara que posin normes d'ajuntar-se només de 6 persones, crec que ara han posat, o només de 10, doncs s'ho salten igual i poden estar perfectament 20 persones o coses així. Jo, per exemple, per FM sí que és veritat que vaig quedar, però vaig quedar, érem 3 en total. I vam veure gent que hi havia allà grups de 20, 30 persones, allà bevent alcohol, gent borratxa per terra, tots, no hi havia ningú amb mascareta. I jo crec que sí que és veritat que hi ha molts joves doncs, que són molt irresponsables i que salten les normes. Jo, per exemple, tampoc és que sóc el millor cas i tampoc sóc molt dels més responsables, però sí que és veritat que tampoc... Jo estic, per exemple, quan quedo amb els meus amics, doncs estic tot el rato amb la mascareta posada i no vaig ni a fer abraçades, el que va molt em xuco amb la mà i llavors sempre em porto el gel a sobre per posar-me-la. Llavors em xuco la mà, i em poso el gel, o si estic a casa i ve un amic, doncs li xoco la mà, ens hem de rentar les mans i ja està. I si tinc que jugar a play, doncs primer ens desinfecto i juguem. Però sí que és veritat que hi ha molts joves doncs, que es passen totes les normes per... Bueno, que es passen totes les normes i doncs fan el que ells volen i no pensen, per exemple, en la gent gran, que ara són joves ells però també es poden infectar i es poden morir. Que generalment no, perquè ara generalment estan sants, però sí que és veritat que les persones totes aquestes que fumen i tal, doncs és més probable doncs, que també l'agafin. Però no es preocupen per la gent gran, o per exemple per alguns, o gent de risc que poden tindre per casa, o qualsevol cosa, i pues això fan el que ells volen i els hi dona igual.
Pues yo pienso que los jóvenes no somos irresponsables, sino que somos jóvenes y no hemos de disfrutar de la vida y hay situaciones que nos ponen en la vida y nos hacen pensar también que la vida son 2 días y que hemos de disfrutar ahora que somos jóvenes y no luego cuando seamos mayores, que tengamos más responsabilidades, trabajo, familia y más cosas. Ahora hemos de aprovechar que no tenemos esas responsabilidades tan graves y disfrutar más de nosotros mismos, no es que no seamos irresponsables ni nada, que somos jóvenes.
Jo crec que la gent jove no tenim tota la culpa. Ens acusa de coses que també fan les persones grans o adultes, i per no voler assumir les seves responsabilitats diuen que són els adolescents, que no compleixen les normes. Per exemple, de vegades se'ns fa responsables del rebrot de la pandèmia que patim actualment. Però és habitual veure adults i persones grans sense mascareta, fumant o fent el cafè, en grups al carrer. O festes il·legals a les que els més joves no podem accedir per la franja d'edat i el preu que tenen. I en el terreny laboral tampoc s'informa lo suficient dels possibles positius que s'han contagiat a la feina, per protocols i materials insuficients a les empreses o als transports públics.
Doncs moltíssimes gràcies a tots els usuaris que avui han participat en aquesta secció amb moltes reflexions interessants. Ara, per exemple, doncs, escoltàvem doncs, això, no? Que ni tots els joves se salten les mesures contra la Covid, ni són només els joves els que ho fan, que també hi ha d'altres col·lectius que tenen molt a veure. M'ha agradat també molt un dels usuaris, Ricard, que feia també doncs, autocrítica, no? Evidentment, que això també doncs, ho hem de fer, no? Quan no fem les coses bé. Per concloure la secció, us demanaria doncs, una reflexió final d'un parell de minutets a cadascú. Comença tu, Ricard.
Doncs jo, per concloure, diria que hem de fer responsables aquells que realment se'ls hagi de fer responsables. No culpabilitzar, no criminalitzar i no estigmatitzar, sinó buscar responsabilitats. I per saber fer responsables a la gent, primer ha d'entendre què és el que se li està demanant i com han d'actuar. I han de saber exactament què és el que s'espera d'ells. I en moltes ocasions això amb els joves no succeeix. Cal dir les coses clares, cal fer responsables si els joves realment, no, o alguns joves, són els que no estan complint, però realment, com deia aquest últim jove que parlava, es poden veure molts adults, fins i tot gent gran, asseguda en banc sense mascareta, no, i que en moltes ocasions aquesta culpa acabarà passant per alt d'aquestes persones.
Ayat.
Jo, per concloure, volia dir que crec que quan algú critica també ha de donar alguna solució.
Crec que no és molt fàcil criticar, però quan critiques crec que has de tenir una solució i també tenir la capacitat d'empatitzar i de posar-te en la pell de l'altra persona per poder veure el món i per què realment fa aquestes coses aquella persona. Sense veure-la des de la teva postura de la zona de confort en la que vius. Crec que una altra conclusió és buscar solucions i ajudar, o sigui, promoure els serveis socials, serveis essencials, com realment són els esplais, les escoles, els voluntariats, les ONGs, totes aquestes entitats que intenten ajudar realment a peu de carrer a les persones que realment són vulnerables i estan en una situació de precarietat. Crec que realment criticar sense fer res és molt fàcil. Si realment vols ajudar, vols promoure, ajudar que els joves realment siguin responsables i compleixin les mesures de seguretat, doncs vés a un esplai, vés a una entitat, vés a una ONG, vés a algun lloc que realment hi hagin joves, parla amb ells i realment fes reflexions i ajuda en el que pots. Però crec que criticar per criticar és molt fàcil i nosaltres som culpables d'això, de que ens critiquin des de fora sense realment tenir aquesta visió de la nostra postura. I com a últim, donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat i seguint promovent tots els esplais, les entitats de lleure i les escoles de dansa, per exemple, i totes les activitats artístiques que s'han deixat de fer per això, quan realment hi ha altres activitats pitjors o amb menys mesures de seguretat que s'estan seguint fent. Llavors, serveis essencials, ajudar, promoure i tenir una mica de conscienciació, parlar amb la gent i que el distanciament social que ens imposen no sigui una dificultat per realment conèixer amb les persones i poder parlar amb les persones.
Mm-hmm. Sergi, per tancar.
I hi ha un títol d'un llibre que va escriure Jaume Funes, que és psicòleg, adreçat a educadors i pares, que parla de l'adolescència i joventut, que diu: estimen quan menys m'ho mereixi, no? Jo crec que aquest tindria que ser la lliçó de dir: escolteu, podem criminalitzar, podem trobar fets de joves que segurament no estan fent les coses bé, segur, però també podem trobar altres exemples molt positius. Però sobretot aquestes conductes més disruptives també les hem de posar en el context d'aquesta etapa vital de la vida, que és complicada, que tots hem passat, que com tots sabem, doncs és molt més fàcil caure, no, en fumar quan ets adolescent, quan de veure quan ets adolescent. No? Són etapes de risc on trontolla tot, on d'allò. I això la societat ho ha de comprendre i els adults ho hem d'acompanyar sense això i els hem d'estimar. No? I després també posem en valor a tot allò positiu. La baldufa, per exemple, crec que és un clar exemple. Sense els joves no s'entendria, no? Joves compromesos amb un voluntari, amb un barri, amb una comunitat, i crec que això és molt valuós, i això ho estan fent gent jove, i el lleure, no?, a la nostra ciutat i al nostre país té un compromís sustentat sobretot per la joventut, no? I això no sempre es posa en valor, això no parlen als mitjans de comunicació, és molt més fàcil posar aquell vídeo, no?, de, pues, que va passar, per exemple, a Carlsruhe, d'uns adolescents enfrontant-se a la policia, que és un fet aïllat, que és lamentable, però vull dir que és molt més fàcil posar això en valor que l'altre, no? I simplement això.
Doncs moltíssimes gràcies per les vostres reflexions, per ajudar-nos també, doncs, a veure i entendre tota aquesta diversitat, no?, i la realitat complicada dels joves d'avui dia en plena pandèmia, i sobretot que no hem d'oblidar que els joves són els que, doncs, en el futur, no?, hauran de governar i hauran, doncs, de tirar endavant la nostra societat, o sigui que ja és hora també que els escoltem més i que els oferim aquelles oportunitats que necessiten, perquè nosaltres tampoc ho acabem de fer gaire bé. Moltíssimes gràcies a tots i una abraçada des de la distància.
Al matí treballem per arribar a tu.